El Pantalles d'avui ha de començar sí o sí pels Premis Emmy, lliurats aquesta matinada a Los Angeles. Nit de poques sorpreses en els Emmys més esperats de la història. Succession ha estat la producció més premiada amb la seva quarta i última temporada a HBO, al costat de la comèdia The Bear i Beef. Els Emmy han estat pràcticament una rèplica dels Globus d'Or de fa uns dies, amb Succession arrasant, The Bear guanyant com a comèdia i Beef com a minissèrie. La gran decepció potser de la nit ha estat The Last of Us, que se'n va anar de vuit en una gala en què les tres principals produccions premiades amb prou feines han donat opcions a la resta de nominats. I incorporem el nostre expert, el Carles Gala. Bon dia.
Hola, Sílvia. Hola a tothom. Doncs sí, doncs després de l'èxit d'aquesta sèrie de Succession, que de fet també és sintonia d'aquesta secció, doncs anem a repassar també altres notícies relacionades amb la televisió. I de fet ahir s'estrenava un dels programes que feia anys que no s'emetien a la 2 de Televisió Espanyola, que és Cifres i Letres, aquell programa mític en el que recordem tots doncs, haver jugat durant els migdies a la 2 amb Elisenda Roca, i que després de 28 anys torna, de fet va tornar ahir a la nit a la 2, amb una mirada ja posada a la intel·ligència artificial. Ja no hi ha tants taulells i tants bolígrafs i pissarres al plató, sinó que en aquest cas són pantalles i tauletes, i de fet aquest nou plató tampoc hi ha, no sé si recordeu que hi havia el diccionari de la RAE allà per revisar algunes de les paraules, en aquest cas tampoc ja hi és això, sinó que tot està molt modern, amb un plató molt modernitzat. I a partir d'aquí, doncs, Aitor Albizua substitueix a Elisenda Roca, i en aquest programa doncs, que arriba amb també alguns influencers, youtubers, que seran els experts. En aquest cas hi haurà una influencer del món de la llengua espanyola que serà la responsable de la part, diguem-ne, lingüística, que és l'Helena Herraiz, que és youtuber i té un canal de YouTube on explica temes relacionats amb el castellà. I, per altra banda, David Calle, que és un professor també de matemàtiques i que serà l'encarregat de la part numèrica del programa. Torna, com dèiem, Cifres i Letres, en aquest cas al vespre, un programa que començava ahir d'aquesta manera.
Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos a Cifras y Letras. Qué ganas tenía de saludaros desde este plató y qué privilegio va a ser acompañarles a todos ustedes de lunes a jueves aquí en la 2 de Televisión Española. Y claro, como este es un programa que ya se emitió en esta casa hace algunos años, pues enseguida vamos a explicar a los más jóvenes y haremos memoria con los menos jóvenes respecto a cómo se juega.
Doncs aquest programa, Cifras y Letras, que podrà veure de dilluns a dijous cap al voltant de les 10 de la nit a la 2 de Televisió Espanyola, i que també podeu recuperar, com sempre, a la versió a la carta RTV Play. En allà podreu recuperar també els capítols de Cifres i Letres.
En el primer campeón o campeona de Cifres i Letres.
Carles, ja que has començat per la tele convencional, explica'ns aquest canvi que ha fet TV3.
Un canvi tecnològic, perquè TV3 s'avança a l'apagada del sistema, diguem-ne, d'emissions tradicionals, i tots els seus canals passaran a emetre's en alta definició. Fins ara només TV3 emetia la seva, diguem-ne, emissió habitual en HD, tot i que també hi havia el canal SD per a aquelles persones que encara no tinguessin un dispositiu, un televisor en alta definició, però que sàpiguen que a partir de la matinada doncs, del 16 de gener, per tant, aquesta matinada mateix, doncs els canals passen, o ja no sé si ben bé han passat o no, a emetre's només amb alta definició. Què vol dir? Doncs que el Super 3, que el 33, l'Esport 3 i el 324, a partir d'ara la seva emissió és en alta definició, juntament també amb el de TV3, que ja ho era. Què vol dir això? Doncs que aquella gent que no tingui un televisor en alta definició, doncs ara mateix ja no poden veure les emissions de 3CAT i, per tant, hauran d'actualitzar el seu dispositiu. Per tant, què s'ha de fer? Res, en principi. L'emissió en alta definició s'ha actualitzat automàticament a tots aquests canals, per tant, si estaven sintonitzats, estaran allà on estaven sintonitzats. L'únic problema està en aquelles persones que no tinguessin el canal de TV3 en HD i que estiguessin encara veient les emissions amb el de SD, en aquí sí que hauran de trobar i buscar i sintonitzar l'emissió en alta definició de TV3. Això coincideix amb el 40è aniversari de les emissions regulars de TV3, i és per això que també aquesta setmana TV3 ha preparat un programa especial per aquest divendres a les 10:05 de la nit que s'anomena 40 anys i una nit, i serà una gala especial d'aquests 40 anys de TV3 que presentarà Albert Thom. I com dèiem, aquest divendres, després del TNA Vespre, emetrà aquesta gala. Com a mestre de cerimònies tindrem Albert Thom, i el programa, de més de 2 hores i mitja de durada, commemorarà el 40è aniversari de la cadena pública amb la participació d'un centenar de cares més populars de tota la història de TV3. Podrem veure a Maripau Huguet, a Joan Pera, a Marc Ribas, a Carlos Cuevas, a Joel Joan, a Andreu Buenafuente, a Jordi Évole, a Rosa Andreu i també a Toni Soler, entre molts altres, que es retrobaran al plató 1 de TV3, el més gran de la cadena, en una nit plena d'emocions i també de moltes sorpreses. La gala arrencarà amb la utilització de la intel·ligència artificial recreant un programa mai emès fins ara a TV3, amb un dels actors i humoristes més estimats del país com a protagonista, i gràcies a la tecnologia del deepfake. A partir d'aquí, doncs, com dèiem, presentadors que passaran en aquests 40 anys i una nit, que repassaran les notícies que han marcat aquests 40 anys, i també s'homenatjarà als presentadors dels telenotícies de totes les etapes. Entre d'altres, també es comptaran la presència d'Enric Calpena, de Mònica Huguet, de Carles Francino, d'Àngels Barceló, de Susana Griso, de Ramon Pellicer, de Raquel Sans, Xavi Coral, Núria Soler i també Imma Pedemonte. També es conversarà amb alguns dels presentadors dels programes informatius més destacats de la història de TV3, com Josep Cuní, Elena García Melero, amb Mònica Terribas. I, per altra banda, també hi haurà altres presentadors més d'actualitat, com Laura Escanes, flamant presentadora de Les Campanades i també de Reality i La Travessa, que també tindrà una cita ben inesperada amb el cuiner estrella de la cadena, Marc Ribas, i també s'asseuran plegats Antoni Bassas i Ricard Ostrell, els dos comunicadors que van començar la seva carrera a Catalunya Ràdio abans de fer el salt a diferents espais de TV3. Jordi Évole tornarà a coincidir amb Andreu Buenafuente i també els germans d'Estopa, David i José Manuel Muñoz, i plegats per rememorar la nit del 13 de desembre de 1999, el mític programa també La Cosa Nostra. I a partir del 2000, els actors Santi Millán i José Corbacho van atrapar l'audiència amb Apel, amb el seu particular humor políticament incorrecte. Altres programes que també podrem recrear i recordar en aquest programa especial, doncs Plats Bruts i Malalts de Tele. El programa també veurà dos retrobaments molt especials, el del David i el López, el Joel Joan i el Jordi Sánchez de Plats Bruts, i també el de la icònica parella del recordat i exitós Malalts de Tele, la Rosa Andreu i el Toni Soler. El Club Super 3 també farà acte de presència amb els seus mític himnes d'aniversaris anys i anys, i la presència de les actrius i l'actor que donaven vida a la Nets, la Victòria Pagès, la Noti, la Montse Puga i també el Petri, en Ramon Peris. I per altra banda, la banda sonora de la gala ens sonarà això. I és que 40 anys i una nit tindrà una música pròpia que identificarà la gala. Serà un viatge del passat al present, de la melodia inicial de Jordi Doncos a les sonoritats del 2024 en un ambient clarament festiu. I Arnau Vilà ha estat l'escollit per crear aquesta banda sonora. I Eufòria també hi serà present, la mà de Miqui Núñez i diversos concursants i ballarins que protagonitzaran un videoclip recurrent als platós de TV3. Així doncs, aquest divendres se celebrarà a TV3 aquests 40 anys i una nit a partir de les 10:05 amb Albert Thom.
I seguim en canvis. Què ha passat a Telecinco?
Que finalment Telecinco renova els seus informatius. De fet, ahir va estrenar un nou plató, un plató molt elegant, molt gran, amb moltes pantalles, i també van estrenar nou presentador després de que els vespres fossin de Pedro Piqueras durant molts i molts anys, tot i que Pedro Piqueras, des del mes de desembre, que ja es va acomiadar per la jubilació, ara és el torn de Carlos Franganillo, dels fitxatges que prové de Televisió Espanyola i que ara està, com dèiem, a Informatius Telecinco, i que ahir dilluns, en aquesta estrena de nou plató, nou format i nous informatius, també feien homenatge a Pedro Piqueras. Ho feia així.
Terminamos ya este informativo, el primero de una nueva etapa. Lo hacemos con este fondo que ha acompañado a Informativos Telecinco durante 18 años. No es que nos hayamos arrepentido del cambio de estudio, es el símbolo de que algunas cosas permanecen, como el trabajo riguroso de un gran equipo de profesionales que va a contar ahora con estas nuevas herramientas. El ejemplo y la independencia de Pedro Piqueras, de quien tomo el testigo, servirán de referencia. Queremos que nos elijan y que nos exijan, y nos comprometemos a estar a la altura. Gracias por acompañarnos, les esperamos. Hasta mañana.
Doncs una renovació dels informatius de Telecinco, una renovació que no només haurà d'arribar als informatius en si, sinó que Telecinco ara pararà després d'haver estat durant molt de temps líder d'audiència, durant molts anys líder d'audiència, ara pararà, com ja sabeu, està passant per una crisi important i fins i tot doncs, Televisió Espanyola, la primera, l'està superant en alguns dies pel que fa als registres d'audiència. Ara pararà la líder a nivell d'audiència a l'estat espanyol, és Antena 3, després alguns dies, com deien, Televisió Espanyola, i en tercera posició, Telecinco. Això va canviant, entre Telecinco i Televisió Espanyola va canviant segons la setmana, segons el mes, segons el dia. Això sí, a Catalunya, TV3 continua sent líder des de fa mesos i mesos, per no dir anys. Per tant, Telecinco, canvis, veurem segurament encara més canvis que s'estan plantejant de cara a les emissions i veurem doncs, què és el que passa amb aquesta cadena privada que no està acostumada a no ser líder.
Doncs després de saber unes quantes novetats de la programació televisiva convencional, volem històries noves, volem sèries.
Si repassem les estrenes televisives d'aquesta setmana, com sempre, repassem aquelles estrenes que són primera temporada i comencem amb una estrena que arriba demà dimecres i que s'anomena The Artful Dodger. Aquesta és una sèrie dramàtica de comèdia amb ambientació històrica, amb ressons de Charles Dickens i també l'irreverent personatge de la seva novel·la Oliver Twist. Estem a Austràlia, dècada del 1850, i Jack Dawkins, un jove Murri, també conegut com The Artful Dodger, ja és un adult i ara utilitza els seus àgils dits i habilitats d'antic carterista treballant, aparentment, com a cirurgià respectable. Això sí, el famós príncep dels lladres no es pot alliberar de la seva predilecció pel crim i quan un vell conegut reapareix a la seva vida, el seu passat tornarà a perseguir-lo i reobrir la seva inclinació per la vida criminal de la seva època com a carterista. Per tant, viurà una doble vida entre carterista i metge cirurgià. Aquesta sèrie que s'estrena demà dimecres a Disney+.
Dr. Dawkins, you've recently joined us in the land of the misbegotten.
Just as a surgeon, Lieutenant.
And before then?
I més estrenes, en aquest cas per dijous, amb Movistar Plus s'estrena la sèrie Galgos.
En estos 40 años hemos hecho muchas cosas juntos, pero de la que estoy más orgullosa es de nuestra familia, de nuestros hijos.
Quédate unos días más.
No, mami. Tengo trabajo en Bruselas.
Me gustaría que ocuparas mi sitio en la fundación. Me encantaría tenerte.
Carmina Somarriba, interpretada per Ariadna Ozores i Emilio Somarriba, interpretat per Luis Bermejo, són els hereus del grupo Galgo, empresa familiar especialitzada en brioixeria, xocolates i també alimentació infantil. I la crisi del sector, la imminent arribada de la llei del sucre i també la manca del lideratge d'Emilio, president de Galgo, des que va morir el seu pare, fan que l'empresa no passi el millor moment. A partir d'aquí, Gonzalo Díaz, marit de Carmina, després de molts anys treballant al costat d'Emilio, té els seus propis plans per l'empresa, però una decisió sobtada i inesperada de Carmina provoca un terratrèmol familiar i empresarial que afectarà també els seus fills. La lluita pel poder els anirà separant i la Carmina haurà d'escollir entre salvar l'empresa o a la família, una mica a la premiada Succession, s'assembla. I més estrenes, en aquest cas arriba divendres una sèrie també a Disney Plus sobre la història de Cristóbal Valenciaga.
El cuerpo de una mujer, un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo.
Así Cristóbal Valenciaga.
Mi vida ha sido el trabajo, el estilo, la discreción, la exclusividad, la supervivencia. El miedo, la traición, la resistencia. París, Madrid.
Etaria.
Nicolás y Virgilio. Ramón.
Lazio.
La prensa.
Dior. Givenchy. Chanel.
Aquesta és una sèrie inspirada a la vida i el llegat del creador espanyol nascut a Getaria, un dels dissenyadors de moda més icònics de tots els temps, i a la sèrie Alberto San Juan interpreta a Cristóbal Balenciaga, un home enigmàtic i també amb un talent extraordinari que va desafiar les convencions socials de l'època i va revolucionar el món de la moda.
Grace Kelly. Ahora voy a vestirla a usted el día que se corona como reina de Bélgica.
Por fin hay un rival para Valencia.
¿Christian Dior, el figurinista?
¿Crees que te está copiando?
Algunas de nuestras mejores clientas se han pasado a Dior.
Todas mis clientas tienen algo que no les gusta. Mi trabajo es que no se note.
Alguien nos ha puesto en el punto de mira.
Yo no voy a exponerme ahora. No quiero saber nada de la alta costura. No puedo con este mundo. Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté.
Com dèiem, aquesta sèrie s'estrena aquest divendres a Disney+, però també divendres s'estrena a Netflix El Legado. Una dona hereta un cementiri d'un oncle que no coneixia i es veu embolicada en una sèrie d'assassinats i tèrbols enemics.
¿No conoce el señor Jung Myung-gil? Nos consta que era su tío.
Que yo sepa, no tengo ningún tío.
Ha dejado un cementerio familiar. Ahora mismo es la única heredera de la propiedad.
¿Qué hace?
I parlem de més sèries, però en aquest cas anem ja fins a dilluns de la setmana que ve, el dia 22 de gener, perquè s'estrena una de les apostes de TV3 per aquesta temporada, una sèrie de ficció produïda per TV3 i també per Abacus, que s'anomena Jo Mai Mai. És una sèrie per adolescents, però també per públic en general, i que marca la història d'una casa de colònies del Vallès Oriental i en escenaris naturals de Banyoles i dels Pirineus. I sona així, d'aquesta manera.
Mai?
Tia.
Sí?
Tu em podries deixar 1.000 pavos per volar a Canadà?
Que te'ls deixin els teus pares.
Quant de temps? Què fas per aquí?
Doncs mira, m'he perdut.
Hola, mama.
I què, et puc abraçar o què?
I mai!
Papa!
Què fas per aquí, carinyo?
Hola a tothom, i benvingudes i benvinguts a les Guilles!
I aquesta és la casa de colònies.
Si necessites diners, treballa.
Una sèrie que realment té molt bona pinta, que desitgem que els hi funcioni molt bé, i per tant, a partir de dilluns que ve, Jo Mai Mai, una sèrie que estic segur que encara ens sentirem a parlar molt. I aquestes són les estrenes d'aquesta setmana. Sílvia, tornem la setmana que ve. Adéu-siau.
Gràcies, Carles. Bona setmana.